El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem amb una bona notícia per les vaqueries mallorquines que van quedar-se penjades en el tancament de gamma per culpa del grup DAM. Una empresa mallorquina de Manacor, Hipercentro, per què no dir-ho, se farà càrrec de la llet d'aquestes vaqueries per produir qualsevol casta de productes làctics, formatges, kèfirs, fins i tot. Ara demanarem si faran curat, que és el que ens agrada a nosaltres. Molt bona notícia que els empresaris mallorquins ajudin els empresaris mallorquins. Per una vegada donem una bona notícia. Els periodistes que normalment donen males notícies. Després parlarem a l'Ajuntament de Palma perquè tornen les visites guiades a tota la història i tota l'arquitectura funerària del cementeri de Sant Trillo de Palma. Fa molts anys que no hi enterren, per tant, s'ha convertit la part antiga del cementeri de Palma en una verdadera font d'història, d'arquitectura i d'escultura d'artistes importantíssims. Hi ha visites fins a final d'any, és a dir, que qui s'ho perdi és perquè vol. És interessantíssim. A més, se visiten les catacumbes, els racons desconeguts del cementiri antic, on pràcticament ja ningú el visita perquè, ja vos deim, fa 60 o 70 anys que ja no s'hi enterra ningú allà. Després parlarem amb Marta Hierro, que juntament amb Núria Abad, responsables de Momworks, acaben de presentar ahir mateix el documental L'Odissea del vell marí, una foca mediterrània que va desaparèixer fa molt d'anys i que encara sobreviu a llocs com Grècia, Turquia, Mauritània, però que aquí a Mallorca diuen que li varen fer una foto per haver-se endrat. Parlarem amb ella per saber com ha estat aquesta investigació sobre aquest animal que qui sap si qualque dia tornarà aquí a les nostres costes, que la vàrem caçar per la seva pell i el seu greix i vàrem acabar pràcticament amb ella. I finalment felicitarem a la Fundació Tutelar Esment, que fa 40 anys que té cura de totes aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que un temps eren internades a psiquiàtrics, talment com ho sentiu. De fet, fa 40 anys varen treure un caramull de persones de psiquiàtrics per internar-los, no, acompanyar-los, podríem dir, a la seva Fundació Tutelar, perquè una discapacitat intel·lectual no té un trastorn psiquiàtric, no té res a veure una cosa amb l'altra. Fa 40 anys, per totes aquelles famílies que deien que serà del meu fill quan jo no hi sigui. I d'esment, fa 40 anys que fa feina amb això. Vinga, sense més, Yolanda Ruiz a la producció, Andrea Sánchez en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. No som de Manacor, però som de Sant Joan, els ànimos per rec, que nosaltres ens agraden tant, amb aquest aigua, foc, aire i terra. Per què parlem de Manacor? I de, perquè després de la crisi del sector lleter a Mallorca, el tancament de gamma, les vaqueries han quedat sense vendre milers de litres de llet que fins ara havien subministrat a DAM, que els fa deixar penjats, és la paraula. Fa uns mesos, aquestes demandes del sector lleter de Silla van arribar a l'empresa manacorina Hipercentro. I fa d'haver 40 anys que estan en marxa, precisament aquest dia es compleixen 40 anys, i han decidit comprar la llet a les vaqueries mallorquines i obrir una línia de productes lactis. Per Lluís Aguiló, conseller delegat d'Hipercentro, bon dia i enhorabona de part de tots els mallorquins. Com estàs, per Lluís?
Ai, estic molt content, Jaume, de poder provar amb altres i que ja heu volgut donar aquest ressò en aquest projecte que tenim, que esperem que anirà a molt bon port.
Crec que, de fet, fins i tot el govern vos va dir podeu fer qualque cosa. Fins i tot el govern, la Conselleria d'Agricultura, i vols haver de dir que sí?
Jo suposo que no hi eren només venien altres, sinó que era el moment en el qual hi havia tota una indústria lletera que estava perdent la seva màxima... el màxim lloc on posar llet. Però el govern va ser un problema de que va venir altres com va venir anar a molt altres. Però varen reflexionar i varen pensar que era una pena que se perdés i que tota aquesta llet se deixés de poder manejar aquí. Bueno, inclús m'ho explicaven que m'ho van trobar, que aquesta llet, els sobrans que no se poden consumir a la Balear, se duen a la península, s'envasaven i després tornaven cap a Mallorca. Mallorca i Eivissa. I això és una durada de recursos i realment, i no just. I varen pensar que esta vegada el que nosaltres havíem de fer era fer una cosa nova. Sí, que... fins ara...
A sí. Més, Valdros sempre ho ha portat pel producte de proximitat. El vostre lema és d'aquí, no? Veneu la confiança que és d'aquí. I per això van dir, home, llet mallorquina és que és d'aquí, de proximitat. Blanco i en botella, quan diuen en castellà, i mai tan ben dit, perquè xerram de llet.
Sí, no? Mira, la nostra filosofia és una filosofia és una vocació de supervivència. Pensin que Hipercentro és com una petita gota dins un oceà d'aquesta distribució, que avui en dia ja és mundial, ja és internacional. Què passa? Que nosaltres l'únic que podem oferir com a empresa local, com a empresa localíssima, és el producte que mos envolta. El producte local, de proximitat, quilòmetre zero, i el producte extremadament cuidat, extremadament fresc. I si aconseguim això, aconseguirem diferenciar-nos d'altres empreses molt més grosses que fent molt bé com ho fan, tal vegada no poden arribar a que, passament per bo grossos que són, no poden arribar a aquests racons. I també un altre bo petit, que som molt permet que fa decisions romàntiques. Com sa de que anem a fer feina per el producte local, anem a fer feina per els nostres veïnats.
Però no heu notat darrerament, no heu notat en els comptes que a força de donar massa atenció al quilòmetre zero i el producte de proximitat, jo parlo amb pagesos, amb APAEM, amb agricultors ecològics, parlo amb tota casta de productors, i hi ha com una mica més de sensibilitat ara de comprar cosa d'aquí, de Mallorca, i si no, de Menorca. Però no heu notat que hi ha com una mica més de sensibilitat darrerament? O vosaltres els comptes són els mateixos?
No, vaig ser un notant, i és la raó per la qual sobrevivim. Pensin que, així com han dit, Hipercentro és pràcticament la darrera cadena de petites i mitjanes superfícies d'alimentació de les illes, que està encara en mans familiars, sí. I en presència a Mallorca, Menorca i Eivissa. I si la gent no li agradés el producte que nosaltres traiem i no cregués en el nostre projecte, evidentment hi ha llocs en els quals anar a comprar pobor de rentar molt més barats que en la casa nostra. Però, si jo, així com diu un dels socis fundadors, quan la gent vol quedar bé, ve a comprar el nostre gènere.
Mira, per Nadal, ara la nostra productora Yolanda ho sap, per Nadal vaig voler quedar bé i vaig anar a comprar Hipercentro, tu ho dius, és veritat, cert, i no, Yolanda li vaig dir tu me vas fer la gestió, i ella me la va fer, i com, ho dius, quan vols quedar bé, és que és cert, també de vegades, escolta, ara tornem a parlar d'Hipercentro, però una darrera pregunta sobre el formatge, he llegit que fareu, sí? Llet fresca, iogurt, kèfir, però fareu formatge curat o semi d'aquest així com fa hamburguera o grimalt o no entrareu en el formatge normal normal i corrent, perquè és que a mi m'agrada molt. Mira, és una pregunta per jo.
Mira, la veritat és que en aquest moment nosaltres estem fent un disseny d'una instal·lació que servirà per fer de tot. Fem una inversió molt important, de quasi 3 milions d'euros, que ens permetrà fer des de llet fresca, que és un tipus de llet que, en vista que ja s'ha vist que no és competitiu aquí envasant llet de Tetra Brick, en llet processada, com ha fet altres empreses que han fracassat, nosaltres creiem que en la llet fresca hi ha camí, creiem que en el iogurt, crec que en el kèfir, creiem que en el formatge fresc, en el formatge semi, i evidentment, si han d'arribar a fer curat, també faran curat, però potser també un molt determinat el client mos pot demanar que faquem mozzarella. És a dir, la idea és que nosaltres, això, la nostra il·lusió es posa en marxa un projecte que doni el que el client vulgui. I si el client prefereix consumir la llet d'aquí d'una determinada manera, nosaltres la fabricarem. I a veure més, si molt sortim, ens ajuda de tots, perquè després, evidentment, això és un compromís dels clients. Si el client vol el gènere, nosaltres en farem molt. No li agrada tant o no vol fer l'aposta per aquest tipus de producte, haurem de produir menys. No, però la nostra ambició és fer molt de gènere i treure molt de litres de les explotacions lleteres de les vaqueries.
Perquè, clar, per tot aquell que no ho sàpiguen, una vaqueria ha de vendre la llet, perquè les vaques les han de mongir cada dia perquè els hi pot rebentar el braguer i morir l'animal. I, per tant, les vaqueries no són com una fàbrica d'aquestes que no se poden aturar, perquè no pots aturar. Per tant, és molt important. Han de dir que la inversió que farà Hipercentro serà a Sant Figuera, tres naus entre Manacor i Felanitx, i serà allà, serà com a centre de producció. Vosaltres ara estàu en plena expansió, i ho hem de dir, perquè teniu 15 supermercats a Mallorca, crec que no obriu a Solla, també. Tu sí, has sí, dit, teniu Eivissa, a Menorca... És a dir, teniu un caramull de coses, fins i tot magatzem de bricolatge, això no tenia ni idea.
Sí, de la veritat, i també unes botigues de productes de Ballar, on se pot comprar mapes de Terrassa, objectes de decoració, fontaneria, il·luminació... La idea que ha tingut Hipercentro és intentar solventar les necessitats de compra dels clients. I hem tallat molt de... molt d'instruments, però inclús també electrodomèstics, les botigues grosses, roba... Però... Ja ho dic, la nostra base i la part que està especialment orgullosa és l'alimentació.
I una... clar, és que hi ha un detall que nosaltres, per exemple, a Palma... clar, si tu tens 15 supermercats a Mallorca, el primer que vareu obrir, me'n record, allà a Manacor, just després del polígon, amb Esquerra, que antigament crec que se deia... que va ser un hiper,
era un Madonna. Un camp de melons.
Primer de tot, vols ja li deia Hipercentro. Hipermanacó, tens raó. Hipermanacó, això t'anava a dir. Tenia una
altra.
Hipermanacó. Però clar, jo coneixia de Palma, i de però clar, hi ha una cosa molt important sobre el producte que vens. Si tu a Palma pots vendre, pots enganar, perquè la veritat és que el llonguets de vegades no han tingut... No, nosaltres és vera, sí, a Palma me'n la poden colar. Pell Lluís, és vera. Hi ha coses que nosaltres estem acostumats a comprar tomàtiques tot l'any i coses tot l'any, i ja han perdut el seny aquell, per exemple, mon pare, el meu predins, de producte de temporada. Però si tu tens 15 supermercats arreu de Mallorca, tu una persona d'un poble no la pots enganar. Per tant, això vol dir que feis les coses així com toca, perquè saps el que te vull dir? O sigui, tu t'enganaran una vegada si vas a un restaurant de primera línia de turística, però no hi tornaràs. Me refereixo en això, que Palma més bo de fer enganar, però 15 supermercats repartits a Mallorca, això vol dir que feis les coses que, perquè si no tindríeu clients. M'entens?
Estan molt orgullosos d'una cosa, que és que nosaltres intentem fer les coses molt ben fetes, però a més estem intentant fer-les de tal manera com el client està basat. Què vol dir? Si aquí, per exemple, les illes, la mata, el me, molt jove, i el me no xoteja. Quantes vegades el xat dels anys hi ha hagut una evolució d'entrada de me del mercat holandès, del mercat irlandès, inclús de Nova Zelanda, ha arribat me congelat. És un mem molt més gros que ja té un altre bo. I bé, els clients de vegades diu, vaig anar a comprar tal lloc i el mem sotejava. I el vostre no fa pudor. És un tema de matar l'animal més jove.
Clar.
Que aquí és costum, no, ni està més bé ni més malament, aquí és costum i a altres llocs no. I el client de poble, xerrant clar, aquella senyora que tota sa vida ha comprat un gènere d'un tipus, tal vegada no tolerarà que sa cuina faci gent de bo, quan fa mal.
Exacte.
I aquest me que no xoteja el trobarà en aquest nostre.
Exacte. Escolta, també voleu fer un centre de transformació i distribució de productes carnis, una fàbrica per fer panades i pastisseria, és a dir, anau a més, teniu moltes coses en marxa.
Això és com una persona que vol fer una marató, necessita entreno i després construir múscul per poder resistir. Nosaltres ja hem fet aquest centre de laboració càrnica, el vàrem inaugurar ara fa 2 setmanes, en el qual m'ho permet ja acceptar tots els animals que criem, a més moltíssim d'ells, ja a les nostres granges, i aquí processar-los de tal manera de poder fer palenganes, de poder fer, de preparar estais, de poder elaborar productes tradicionals com la sobrassada, el botifarrós, el camaiot, i bé, moltíssim de més que feien nosaltres, saquem dels nostres animals per als nostres clients, i després també hem fet una gran cuina, perquè nosaltres ja fa estona que ens vam dedicar a fer menjar preparat, perquè la gent se no pugui dur a seva o pugui consumir-lo a les nostres cafeteries.
Exacte. Sempre producte local. Nosaltres donem massat a tot el dia el quilòmetre zero, en el producte de proximitat, en l'economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca. Sempre, fins i tot, quan parlem d'un poble, a què van dient? I d'anar en aquest poble perquè segur que no heu estat, i tureu-vos a berenar i així tot bé no sortim de Mallorca. Economia circular, fent sempre la broma. Però
l'economia circular és tan senzill com que a Hipercentro pots trobar a Hipercentro de Porreres trobaràs burbaes fetes a Porreres.
Wow.
I galletes fetes a Porreres.
Clar.
I la gent que fa les burbaes i la gent que fa les galletes pot anar a comprar que nostra i veure que realment es fuori de la seva feina repercuteix amb uns sous, inclús la venda dins gent que intentem que la major part de gent que faci feina a un supermercat sigui del poble. Que també hi hagi l'empleat de proximitat, que no hagi de desplaçar-se i que tingui una vida més senzilla. Si ha d'anar a cercar sa mare, o si ha d'anar a cercar com és mare del metge, o si ha d'anar a cercar un nen a escola, sigui senzill abandonar un moment el lloc de feina perquè fas feina al lloc allà on vius.
Llavors
és una de les coses que hem intentat, dir no tan sols producte de proximitat, sinó també empleat de proximitat per donar més facilitat de vida i evitar-li desplaçaments.
Efectivament. I així contaminant menys, perquè imagina't el que contamina un embòs. Imagina't el que contamina un embòs o un cavall ve tot el dia per amunt i per avall. Bones notícies pel sector lleter, pel sector de primari de Can Nostre, de Mallorca, també pels consumidors, perquè tindrem cosa feta aquí, per gent d'aquí, per empreses d'aquí, que és el que toca. Per Lluís Aguiló, conseller delegat d'Hipercentro, gràcies per atendre'ns i per aquesta iniciativa que salvarà moltes vaqueries, que lo maco que és que tenir vaqueries. Imagina't Mallorca sense vaqueries. No ho vull ni pensar. Per Lluís, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Jaume, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver-me donat aquest altaveu.
No em faltava d'altre. Moltes gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al Dia Mallorca. D'aquí una estona parlarem, d'aquí un minut, de les visites guiades en el cementeri de Palma, que tornen com cada any.
Ràdios, participació. Torna la campanya de bons de producte local.
Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. I IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
El cementiri municipal de Sant Trildo, l'antic, a Palma, tornarà a obrir-se enguany a les visites guiades amb una nova programació de 15 recorreguts diurns i nocturns entre juny i desembre. L'idea és acostar als ciutadans històric, el patrimoni artístic i arquitectònic i algun dels espais més singulars de la recinta funerari de la capital. Parlem amb Belén Soto, regidora d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma. Senyora Soto, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, i presidenta de la funerari.
Efectivament. Bueno, comença aquesta setmana, aquesta primera visita nocturna ja comença ja, i hi haurà mesos d'estiu i tardor, i visites nocturnes i diurns fins a final de 2026. Jo m'imagino que si això se fa cada any, cada any és un èxit, i que la gent té curiositat per saber la història del nostre cementeri. Si no, no repetiríem, no és així.
Així és, així és. Pues sí, s'ha programat un nou calendari de visites guiades en el cementeri entre els mesos de juny i desembre, amb l'objectiu d'apropar sobretot la ciutadania a la història, el patrimoni i l'arquitectura dels principals elements d'interès que té aquest recinte municipal. Hem de dir que aquestes visites guiades en el cementeri se van iniciar per en Carlos Garrido l'any 2010, sí. i se van mantenir en el 2019, i ja després, en el 2024, se van licitar una altra vegada les visites guiades per promocionar i donar a conèixer el que han dit abans, pues, el patrimoni cultural del cementeri. I en aquest cas ho du el teatre Teatrix.
Exacte.
Que són en Josué i en Enric García. I la veritat és que són dos amos que s'involucren moltíssim, i a més la gent que ve a visitar, fa aquesta visita tant se diu una cançó nocturna, queden encantadíssim amb ells, per tant també els vull reconèixer la bo que fan. I bé, i per comentar un poc més, els recorreguts el que fan és donar a conèixer l'evolució històrica de lo que és el cementeri, des de la seva creació i les ampliacions que han tingut posteriorment, així com se varen descobrir que alguns espais, monuments i panteons més representatius de Sant Trilo. Durant la visita també s'aborden temes relacionats a l'arquitectura, funerari, la simbologia, presenta les numeroses escultures i els sepulcres, i el valor patrimonial del conjunt que forma part de la història de Palma.
Clar, i, amb verdaderes meravelles a Sant Trilo. Eh? O sigui, avui en dia les tombes són una mica més discretes, però un temps hi ha verdaderes escultures, obres d'art, eh?
Exactament, ja perdré les obres d'art. Jo, la veritat és que ho volia fer en el final, però ja que si m'escolta la ciutadania i les convida que feien aquestes visites, perquè els encantarà. Hi ha escultors com en Gaspar Bernàsser, en Miquel Arcas, i després també hem de dir que els itineraris també inclueixen personalitats destacades que estan en el cementeri, com Francesc Bergemoll, en Joan Alcover, en Josep Maria Llompart o en Emili Darder, així com diferents episodis històrics vinculats a la ciutat. Els participants, a més, poden conèixer els elements singulars del recinte, com les catacumbes, que això també és per a aquesta gent, a lo millor pues, sí, li crida l'atenció, el mausoleu dels militars italians, el panteó d'aviació i diversos conjunts escultòrics i jardins i arbres que formen part d'aquest espai.
Efectivament, no és que, a més, no hi ha excusa per visitar, perquè, és a dir, el calendari de visites és de 9 al 26 de juny, a les 10 al 27 de juny, 25 de juliol i 29 d'agost, 8 i 25 de setembre i 26 de setembre també, 23 i 30 d'octubre, 24 d'octubre, 6 i 13 de novembre, i així fins dia de segona festa, és a dir, qui s'ho perdis perquè vol, perquè és una verdadera meravella, la història que se pot aprendre a Sant Trilo, la part antiga, hem de dir que en aquesta part del cementiri, per aquells que no siguin de Palma, en aquesta part no s'hi enterra des de fa molt d'anys. Per això se van fer les ampliacions de Sant Valentí, etc. Perquè ara, pràcticament, aquesta part és pràcticament com una joia arquitectònica, artística i històrica, la part antiga de Sant Trilo, perquè ha quedat talment allà, se m'entén, gràcies als funcionaris de la FM, i se m'entén, i allò és una verdadera meravella per passejar, maldament sigui un cementeri, és un lloc per visitar. Qui s'ho perdis perquè vol, perquè hi ha moltes visites, no? No és així.
Exactament, hi ha moltes visites i res, i també t'ho convido a tu, si no hi has vengut,
sí, o que sí, vengui. Sí, sí, jo hi vaig estar quan ho va fer en Carlos Garrido, per també teatre, i els he vist, i la veritat és que fan una feina perquè molt bona, perquè li donen molta solemnitat a l'hora de presentar segon que teatralitzat, li dona solemnitat. No el mateix que un guia que te guiï, sense voler desmereixer el meu amic Carlos Garrido, però teatralitzat li dona una solemnitat. Les entrades se poden obtenir a través de la web de la EFM, no? efm.palma.es, i aquí podem reservar allà on mos va i bé. És una recomanació que feim a tots els mallorquins, no només en els palmesans, perquè el cementeri antic de Palma, Sant Trilo, vos deim que ha quedat com una petita joia arquitectònica, històrica i funerari, que paga la pena visitar i que l'any se fa gràcies a l'Ajuntament de Palma, a la regidoria d'infraestructura i és empresa funerari municipal. Belén Soto, responsable de totes aquestes àrees, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per un any més continuar amb aquestes visites tan interessants que posen en valor el nostre patrimoni. Moltes gràcies, senyora Soto.
Moltíssimes gràcies a tots.
Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
Radiografia mallorquina.
Bueno, avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'un documental molt interessant sobre la recuperació de la foca mediterrània, es conegut com a vell marí. Se titula L'Odissea del vell marí, és el nou treball de Marta Hierro i Núria Abad, que se va estrenar ahir a Palma. El treball proposa un recorregut molt interessant entre la divulgació científica i el relat cinematogràfic de aventura. Saludem a la nostra companya Marta Hierro, que juntament amb Núria Abad formen la productora Momworks. Marta, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Bueno, com va anar l'estrena d'ahir en el Caixa Fòrum? Què va dir el públic? Què vos varen dir després en el final? Que, primeres sensacions.
Boníssimes. La sala estava plena. a rebossar. Bueno, de fet, és que les entrades havien estat només 2 hores a disposició i se van acabar tot d'una. O sigui que la sala estava plena, la gent entusiasmada. Després varen fer un col·loqui amb especialistes i un col·loqui molt dinàmic, la gent participava. Sobretot una bona cosa que va sortir de la trobada d'ahir és que la gent sortia amb entusiasme de fer esforços per recuperar el vell marí a les nostres costes. I aquest entusiasme és, jo crec, que el més positiu de tot.
I a més, com altres vegades heu fet en els vostres documentals, que sempre són, vamos, són una verdadera obra, una filigrana audiovisual, vos recomanem sempre tots els treballs de Momworks, de Marta Hierro i de Núria Abad. Combinau imatge real, arxiu i animació. És a dir, si l'imatge no existeix, la faig amb animació, com heu fet moltes altres vegades. Jo m'imagino que la recerca de l'arxiu de les imatges reals haurà estat molt difícil, no, Marta? Perquè de vegades, això, dius, vinga, anem a cercar imatges de vells marins. Com ha estat això, la recerca?
És molt difícil, d'una banda, perquè cercar imatges de... Tenir imatges de vells marins no és fàcil, perquè gairebé no n'hi ha. Aleshores, i a més, el que hi ha tampoc no pots anar a molestar-los, perquè és una espècie en perill. Aleshores, sí que ha estat un esforç molt gran de trobar camerògrafs que hagin pogut tenir imatges de vells marins. I hem aconseguit algunes imatges boníssimes, inèdites, d'aquests animals a la costa de Grècia, a la costa de Turquia, a Itàlia, també a Mauritània, encara que són més conegudes les imatges de Mauritània, no? Però imatges de gran bellesa. Això, d'una banda, ha estat molt, molt, realment molt complicat. Contactar amb ells i fer tot el procés de tenir aquestes imatges per al documental. I, d'altra banda, tota la part històrica, perquè el documental, al final, és una road movie que conta la història de la desaparició del vell marí, però també dels intents de recuperació. I allà hi ha una feina titànica de biòlegs des de fa unes dècades, de les quals també hem aconseguit imatges que estaven perdudes pràcticament en una cinta VHS. Wow. I coses d'aquestes, imatges de Televisió Espanyola, imatges de Rodríguez de la Fuente, imatges molt, molt bones per recrear, no només, per donar a conèixer no només el drama d'una extinció, sinó l'alegria de l'esforç de gent que vol recuperar-la i que s'ha jugat la vida i alguns l'han perdut per recuperar-la.
L'altre dia van coincidir aquí en els estudis perquè te feien una entrevista sobre això precisament i te vaig demanar, no recordo si van arribar a parlar, d'aquella foto que va fer un bussejador per Andratx, sí. Demanant si era o no era. S'ha arribat a saber això fa d'haver 15 anys? S'ha arribat a saber si allò era un vell marí?
Això va ser el 2008 i sí, efectivament, tots els experts asseguren que sí, que era un vell marí. I no és estrany, perquè moltes vegades, o de vegades, hi ha vells marins divagants que venen d'altres parts, si estan per aquí, fan una ullada, estan uns dies i se'n van. Això va passar el 2008, fa un parell d'anys hi va haver un altre a Menorca, divagant, que hi va haver diferents testimonis que l'han vist, i més enllà de tot això hi ha un experiment d'una científica italiana, Elena Balsecchi, de detectar ADN de vell marí en les aigües.
Wow.
I aquest experiment ha detectat vell marí a Dragonera, a Cabrera i per la zona de Llevant. Això no vol dir que hi hagi molt de vells marins. Pot haver un vell marí que ha vingut d'aquests divagants, ha fet una ullada, ningú no l'ha vist, i ha deixat el seu ADN per allà, per l'aigua. No? O sigui que divagants n'hi ha. El drama és que no quedin.
Això t'anava a dir. Que, clar, jo me pensava com allò que dius... el Yeti no existeix perquè si existís el Yeti hi hauria una família de Yetis, no? Igual que el monstre del llac Ness, que hi hauria una família. Però no, si va i ve, clar, Mauritània està relativament a prop i
bueno, no. Venen sobretot aquests que ens arriben a nosaltres, se suposa que arriben de les costes del nord d'Àfrica, que encara hi deu haver algú, i ens arriben d'aquí. Els de Mauritània no venen cap aquí, els nostres,
si no, ten raó,
que venen de més a prop i són verdaderes bueno, habitants del Mediterrani actual.
Per què els mals varen carregar? Perquè a partir del segle XV, XVI, els varen començar a caçar aquí per la pell i el greix. Va ser això que varen fer malament els mallorquins?
el mallorquins i tots els països de la Mediterrània, eh? No són pitjors que ningú. Va ser inicialment per el greix i la pell. Amb el greix s'alimentaven les xarxes d'il·luminació de moltes ciutats. Per exemple, Lisboa, en una època estava totalment il·luminada gràcies al greix de Veimarí. Ah, però després, més recentment, quan ja no hem necessitat la pell i l'oli del Veimarí, per què matàvem vells marins? Per animadversió. Se considerava que rivalitzava amb els pescadors i també legalment se va donar suport i se li va considerar, igual que a moltes altres espècies a Espanya, se li va considerar com una alimanya. I els vells marins, els llops, els ossos, els mussols reals, tot això eren alimanyes i se premiava i se pagava a la gent per matar-los. Aleshores, aquesta animadversió que ja hi havia perquè era un competidor per als peixos, pues va haver incrementada per una legislació que premiava aquest extermini.
Mare de Déu. No sé si t'ho vaig contar l'altre dia, que pescadors vells, molt vells, contàvem ja fa molt d'anys, que als temps de la postguerra, si agafaven una tortuga en les xarxes, fins i tot, feien botifarrons de tortuga, t'ho he imaginat. Sí, és cert.
Quan hi ha fam, és
sí,
que
sí. Sí, quan hi ha hambre no hi ha pan duro, diuen en castellà. Sí. Escolta, també Grècia, Turquia, Mauritània, jo no sé, heu seguit el rastre a tots aquells llocs amb un caramull de biòlegs, investigadors, entrevistau conservacionistes que fa 20 o 30 anys que se dediquen a portar girlos, és a dir, estan molt farcits de testimonis l'Odissea del vell marí, no?
Sí, són testimoni d'experts i jo diria que més que experts ja són gent que té un vincle emocional enorme amb aquesta espècie. Però el que tu dius, alguns duen tota la vida, des que eren jovenets, i veus fotos seves jovenets que gairebé ja ni els coneixes. I han duit tota la vida lluitant per aquesta espècie amb les dificultats que suposa i amb tot el seu entusiasme. Sí, hi ha experts d'aquí que són molt famosos i malauradament que alguns han desaparegut, com Xisco Abellà, que va morir fa poc a Espanya. A Lluís Mariano González, que són dels majors experts, Àlex Aguilar, Manu San Félix, de Turquia, Zafer Kizilkaya, Panos Benandri, moltíssima gent de també del Mediterrani Oriental, perquè, clar, ells sí tenen vells marins. I ells mos han d'explicar coses a nosaltres, no? I bé, també ells saps una cosa que mos han dit, que ells no tenen vells marins perquè siguin millors persones que nosaltres i tinguin cura d'ells, sinó perquè tenen una orografia, tenen moltíssimes illes i llots petits i allà hi ha molt de puesto perquè el vell marí se pugui amagar i molt de puesto sense éssers humans. Per aquesta orografia de la seva pròpia costa, que és diferent de la nostra.
No?
I allò ens ha fet entendre moltes coses, també.
Ah, amagar. Un animal que s'ha d'amagar dels humans, mare de Déu. L'únic animal que s'obre la terra són nosaltres, som els únics que fem nosa. Si demà em pegues un grip i me'n moríssim tots, el món rodaria la mar de bé, perquè som els únics que matam per matar, els únics que me'n matam entre nosaltres, bon Jesús. I què vos han dit els experts sobre si en un futur hi hauria possibilitat, ara que hi ha bones senyals, que hi ha corredors de cetacis aquí, hi ha taurons, que sembla que comença a prendre consciència la mà i hem recuperat el voltó. En un futur, què vos han dit sobre el futur del vell marí aquí a les illes? Què opinen ells?
Hi ha opinions dividides. Hi ha gent que pensa que no s'ha de fer cap projecte de reintroducció, sinó que el vell marí ha de tornar per si mateix.
Exacte.
I d'altres que s'hi defensen els projectes de reintroducció. No només perquè vulguin tenir aquí vells marins, no és una idea romàntica, és una qüestió legal. La legislació espanyola diu que l'administració ha de reintroduir les espècies extingides, ha de fer feina perquè això passi. O sigui que no és cap ocurrència, és una cosa que s'ha fet, a més que s'ha fet amb el lince fa poc, i amb resultats espectaculars, amb els ossos, o sigui, s'està fent, i el voltor que tu deies, el voltor a Balears, en algun moment que estava gairebé en vies d'extinció, i gràcies a la feina que s'ha fet, ara està recuperadíssim, no? És difícil, perquè si se fa un projecte de dur vells marins aquí, primer ens hem d'assegurar que l'habitat és el necessari. És a dir, que tenen menjar suficient, que això sí que hi ha, perquè tenim un mar ric, i també que tenen una tranquil·litat i no s'han de demanar. Tenim aquesta tranquil·litat nosaltres a les Illes Balears per els vells marins, no? Tenim tantíssims de vaixells que això es pot ser perjudicial per vell marí. Són preguntes que ens hem de fer i d'altra banda, una vegada fetes aquestes preguntes, si la resposta és sí, podem tenir vell marins, s'han de fer projectes molt, amb molta cura, no? Per exemple, nosaltres tenim aquí l'arxipèlag de Cabrera, que té una protecció espectacular i que seria adient per un projecte de reintroducció d'aquest tipus, però és complicat també perquè implica altres països, no és una cosa que m'enduguin un vell marí d'altra comunitat autònoma, implica a Mauritània, que és on està ara la major colònia de vells marins, la única colònia com a tal de moltíssims exemplars, no? I és complicat tot això, però també tot s'andarà, és a dir, hi ha gent fent feina per això i jo crec que si ahir vam comprovar una cosa a l'estrena és que hi ha un entusiasme, no? Que veure aquestes imatges, el documental té un missatge molt positiu i això engresca. I van sortir tots engrescats i tots els que van sortir engrescats tenen capacitat per posar en marxa aquests projectes, no? Per això jo crec que jo soc optimista, escèptica, però optimista.
Home, és el que s'ha de sense vida. Escèptic, sí. Però optimista, però en tots els aspectes. Marta, dilluns 29 de juny, a IB3, pot ser?
A IB3, no te seria a ser a les 11:15 o a les 11:30 de la nit, però sí, se podrà veure dia 29 a IB3 Televisió.
Dilluns 29 de juny, vespre, a IB3 Televisió, l'Odissea del vell marí, el darrer documental de Marta Hierro i Núria Abad, Momworks, altament recomanable perquè tot el que fan ho fan amb molt de carinyo, molta cura, han guanyat premis, i l'Odissea del vell marí, que podrem veure dilluns, dia 29 de juny, a IB3 Televisió, pinta molt bé. I després, Marta, certàmens, festivals i guanyar premis, eh? D'acord.
Bueno, ja no només guanyar premis, que ho vegi molta gent. Ja tenim, mira, ahir va nostre, i ja avui molta gent ens està demanant projeccions.
Claro,
o sigui, que
clar,
ho vegi clar. Molta gent, que és el tema.
Marta, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta
gràcies
nova feina. I dilluns, dia 29, tots serem davant a la tele, a IB3, per veure l'Odissea del vell marí. Una ferrada, Marta, i una ferrada a Núria. Gràcies.
Una ferrada, adéu.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de la Fundació Tutelades Vent, que compleix 40 anys.
Ràdio és cultura. El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de la Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol. Un Sant Joan de dalt de tot. Amb IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know?
With a little help from my friends, amb un poquet d'ajuda dels meus amics, versió d'en Joe Cocker, però recordeu que l'original és d'en Ringo Starr, dels Beatles, o la van entrar en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, però en Joe Cocker tot una la va fer famosa, sobretot pel concert de Woodstock de l'any 69, amb un poquet d'ajuda dels meus amics. Això és el que fa la Fundació Tutelà d'Esment, que enguany compleix 40 anys. Fa feina per protegir les persones amb discapacitat intel·lectual de manera jurídica, social i, com no, emocional. La seva creació, ara fa 40 anys, va marcar un abans i un després, perquè en aquells dies va ser la primera a Mallorca i la segona a tota Espanya, i volen parlar amb ells i donar-los els moldalls. Montserrat Fuster, presidenta d'Esment, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Bon dia, tata.
Bueno, fins a la reforma del Codi Civil l'any 83... La tutela de les persones només podien ser persones físiques, no podien ser entitats. Per tant, si no hi havia, si una persona deia què serà del meu fill quan jo no hi sigui, de vegades, fins i tot, els ingressaven en el psiquiatri Montserrat i va ser quan vosaltres vareu reaccionar fa 40 anys, perquè, clar, és que una persona amb discapacitat intel·lectual a un psiquiàtric no hi fa res, només pot empitjorar. No és així, Montserrat.
És vera, és un deterioro a tots els nivells perquè no està en el seu lloc, no està ubicat aquí on toca. I si realment aquesta reforma del Codi Civil en els pares i a les mares mos va obrir un món nou de tranquil·litat perquè aquella angoixa que te comença en el mateix moment del diagnòstic del fill, que és un trauma molt gran i és un xoc emocional i a nivell personal i familiar, perquè tothom se mou emocionalment davant d'això. I hi ha moltes preguntes. Què farem amb aquesta persona? Sabré ajudar-la? Com me comunicaré? Però la pregunta clau és, que serà quan jo no hi sigui? Aquesta pregunta ens acompanya durant tota la vida. Vale. I allò va tranquil·litzar molt, perquè van donar opció que una entitat sense ànim de lucre pogués exercir de protecció i tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta i de desenvolupament. Sí, un gran fet ha estat, això, sí.
Tu diràs. Imagina't quina passada de pena. Vareu treure d'haver 60 o 70 persones que estaven
68, sí.
En el psiquiàtric i ja vareu intentar retornar a la condició de ciutadans, teixint xarxes efectives. No? Sí. Perquè cap a la fi és que... Bé, jo me n'he fet creus quan te veig. Perquè actualment teniu un total de 114 curateles actives.
Sí, i 6 en tràmit.
120, aproximadament. I vosaltres coordinau tot aquest volum de vides amb un equip de 5 o 6 persones, no?
De poquíssima gent.
Mare de Déu, no sé com ho fas.
I de, mira, molt bona voluntat i molta bondat i molta saviesa i molt bona disposició i gent amb una qualitat humana extraordinària.
El seu company, en Pere Molló, va dir una entrevista que en el final es fa el paper fer de pare i de mare, perquè l'horari d'un pare o d'una mare és 24 hores, 365 dies en l'any. I si esteu fins a posa malalt a les 3 des de matí, aquí és igual, no? Si se posa malalt, no hi ha dia lliure.
No hi ha dia lliure i, a més, és real. És real. En aquestes dues, bàsicament, hi ha dues persones que estan en contacte directe amb ells, que és la treballadora social, que és l'Amadela, que és extraordinari també, i el tècnic d'atenció, que és en Pere Monyó. I aquestes persones estan en contacte les 24 hores del dia, les criden a qualsevol hora.
Mare de Déu.
És admiració profunda de cap a ella.
No, però també, jo sempre vos dic que en els que feis segons quines tasques, que per això un ha de servir, ha de tenir un cor i una ànima molt especial. No sé, ho comparen a les persones que fan feina, per exemple, a una planta d'oncologia infantil. Tu ara imagina't.
Sí.
Me compren a fer feina a la Creu Roja ajudant a gent que viu en el carrer. Per això has de ser una persona molt especial i està fet d'una altra pasta. Però també vaig llegir que durant aquests 40 anys ha canviat la tipologia de persones ateses. En el principi eren persones que tenien una discapacitat intel·lectual. Però ara, darrerament, hi ha un poquet de tot. Darrerament, també, d'ençà de la pandèmia, tu també deus haver notat que hi ha molt de problemes de salut mental, conductes addictives... Ha canviat darrerament el perfil, no d'usuari només d'Esment, sinó en general, no?
En general.
No ho trobes, Montserrat?
Molt, molt. Mira, nosaltres ara s'estan acostant tant esment com a entitat que dona serveis com a tutelar, s'acosta gent amb un perfil absolutament distint. Davant, abans, com molt bé has explicat, eren persones amb discapacitat intel·lectual. I tothom ho sabia manejar molt bé perquè és la nostra missió i ja estàvem exercitats per fer això. Però darrerament ens venen persones amb alteració de comportament, amb addiccions, persones amb malalties mentals, però com que també tenen discapacitat intel·lectual, nosaltres les acceptem com a percuratores, es diuen curateles. Bé, per tant, com ens trobem? I davant d'una situació bastant nova que exigeix i requereix un esforç extra per atendre-los bé. I bé, esperam saber-ho fer, la veritat, és que fem tot el possible.
I també una cosa que vareu dir en el Diari de Mallorca, que me va deixar estorat, perquè, clar, les xarxes socials, una persona vulnerable, sí, que no té malícia, sí, clar, sí, tu li has de gestionar els dos bés, però, i la seguretat digital, però respectant la seva autonomia, però protegir-la, perquè, clar, són persones, de vegades, alguns usuaris, sí, són, sí, dianes perfectes per lladres.
Són molt vulnerables.
Exacte.
Extremadament vulnerables, extremadament.
I tu has de saber fins a on arribar per protegir la seva autonomia, exacte, perquè els dos són seus, però li has de dir alerta, qui és aquest, on envies dos bés, què compres, perquè també, com fer de pare, talment, no?
Aquest tema és bastant complicat perquè és molt difícil controlar tot això. Totes les xarxes socials, saps que és de ràpida. Saps que és de ràpida i saps que hi ha de gent que està ficada. És molt mal. Les tuteles i les curateles, que ara se diu curatela, com he dit abans, s'estan complicant, la veritat. Si ho vol fer bé, clar, que nosaltres intentem fer-ho bé, evidentment.
Escolta, dius que teniu 18 àngels que ofereixen estabilitat afectiva de caràcter altruista. Sí. Qui són? Són anònims? Qui són?
Són 18 voluntaris, amb diferents professions, la seva vida familiar i social muntada, però que decideixen dedicar una part del seu temps i de la seva energia a fer una millora de les persones vulnerables, i en aquest cas de persones amb discapacitat intel·lectual. I la seva funció, i que ho fan divinament, és exercir com a referència emocional d'aquestes persones, perquè les persones que estan a la tutela, ells estan atesos a serveis, de fet estan quasi tots en els serveis del ment, però no, és que nosaltres tutela, amb el curatela, no tenen família, i és un plus que és molt necessari per la seva estabilitat emocional. I aquests voluntaris, ells mateixos se posen el llistó perquè diuen, bé, jo puc arribar a una visita setmanal aquí on estiguites, puc arribar a una cridada setmanal, puc arribar a dur bona que meva, de jo visitar-lo, anar a prendre un cafè, dur bona, fer una volta del cine, o fer fins a on arriba la persona, però curiosament estan tan implicats que té un significat per a les persones curatelades o tutelades. Aquestes persones tenen un valor, és que és un tema preciós. Tant de bo hi ha més voluntaris, tant de bo.
I ells diuen, de fet, que el que reben en comparació amb el que donen no se va comparar. Vol el que jo te deia, quin tipus de persona s'ha de ser...
Saps què passa amb el tema? Jo, perquè amb el tema de solidaritat, no sé com funciona molt bé aquesta energia, però tu dones, però no sé com, està bé de volta molt magnificat. Tots els que estan ficats en aquest món d'ell, la mateixa. Tu t'hi dediques, però és que reps una energia i una força i una il·lusió. No se pot explicar racionalment, de totes maneres, això ja no t'ho sé explicar, però és un fet. Que vos passa a tots els que estàvem en el tema, a tots.
Jo l'únic que sé és que existiu i que si no existéssiu vos haurien d'inventar, sobretot aquestes persones com vosaltres, que tenen cura de totes aquelles persones que... És que això que m'has dit a la xarxa social m'ha deixat estès, perquè clar,
sí,
és que com que hi ha delinqüents de tot tipus, tu ara imagina't voler robar una persona que no sap des mal, de la malici, i amb una paraula, Montserrat, com 40 anys per... 400 més, Montserrat,
molt,
perquè,
molt gràcies,
perquè sou una vertadera meravella, tots equip d'Esment, en general, la Fundació Tutelà i tots equip, i llavors té molta estima perquè té molt d'amics que hi fan feina, i amb una paraula, enhorabona, sobretot,
pels
40 anys, i gràcies per la feina que fa. Montserrat, vostè és la presidenta d'Esment, i és el millor final de setmana que podria tenir. Sí. Moltes, Montserrat, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran. Gràcies.
Un milió de gràcies a
l'altre. Gràcies, Montserrat.
Una abraçada.
Idò, amb una micona d'ajuda dels meus amics, com deia en Joe Cocker, mos n'anam amb felicitant els 40 anys a la Fundació Tutelà d'Esment. Salut a tot, fins dilluns, bon cap de setmana, vos deixem les notícies i els seus esports.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Comencem aquest espai informatiu amb una notícia de darrera hora. Ha dimitit el director general de